I també avui en esta casa tenim Adrià Casabó, ell és el regidor del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia, Adrià.
Molt bon dia.
Dimarts 24 n'hi ha ple. I entre les mocions que van a presentar, vostè parla-me de la llei d'educació, no?
Sí, així és. El Partit Popular presenta dos propostes, crec que interessants a aquest plenari, que responen a dos problemes que en aquest moment té la nostra societat. Una la va comentar molt bé el meu company Carlos Gil la setmana passada sobre aquest pla d'autònoms que demanem al govern central. I l'altra moció que hem presentat és per a demanar també al govern la paralització de la nova llei educativa que està tramitant-se en aquest moment, no? Una llei que desgraciadament no ve a donar resposta als problemes que té l'educació, una llei que no parla d'innovació pedagògica, que no parla d'implementar les noves tecnologies en les aules, que no parla de reduir les ràtios per a que se pugui atendre millor a l'alumnat, que no parla tampoc de garantir la presencialitat dels alumnes en un moment com l'actual, ja sigui a Vila-real i alumnes de secundària, de batxillerat, que no poden anar tots els dies a classe de manera presencial. Una llei que no parla de premiar l'esforç, la constància i el treball, sinó que aposta per l'aprovat general, i una llei que, com sempre que el Partit Socialista planteja una llei educativa, pues ataca l'escola concertada, ataca la religió i ataca sobretot a la llibertat d'elecció de les famílies per a l'educació que volen per als seus fills.
Quina llei d'educació faria el Partit Popular?
Mira, el Partit Popular, i això sí que m'agradaria comentar-lo també, perquè està un poc en l'imaginari de la nostra societat que cada volta que entra un partit polític canvia la llei d'educació. És cert que portem massa lleis d'educació, esta que si acaba aprovant-se serà la vuitena llei d'educació en la democràcia, però m'agradaria recordar també als nostres veïns que dices vuit lleis educatives, només una, la que estarà en vigor, la LOMCE, va ser aprovada pel Partit Popular. D'aquestes 8, una al Partit Popular, dos va ser la UCD en els primers anys de la democràcia, les altres 5 les ha aprovat el Partit Socialista. Per tant, qui juga amb l'educació cada volta que té oportunitat de fer-ho és el Partit Socialista. El Partit Popular en l'últim govern de Rajoy va aconseguir crear una comissió per a fer un pacte educatiu a nivell nacional, i aquesta comissió estava molt avançada, aquest pacte. Es va reunir amb 83 associacions, col·lectius d'alumnes, de professorat, de famílies, amb la comunitat educativa, que és amb qui ha de fer-se una llei d'educació, no com ara, que no s'ha consensuat per a res ni s'ha deixat participar la comunitat educativa. I quan aquest pacte estava a punt de tancar-se, el Partit Socialista i Podemos es van alçar de la taula perquè ja sabien que anaven a presentar una moció de censura per a llevar al govern de Rajoy. I esa és la proposta del Partit Popular, que siguen els agents, els principals actors del sistema educatiu, com dir, alumnes, professors, famílies, centres, tots els centres públics i concertats, els que dissenyen aquest projecte educatiu, perquè qui millor sap les necessitats que té l'educació són els que cada dia estan en l'aula, com han demostrat en aquesta situació, que la veritat que és d'admirar el treball que estan fent els professors en este moment. Estan fent de docents, però estan fent també d'infermers, de rastrejadors, per garantir la seguretat i que es mantinga l'educació a les aules, i per tant és el pitjor moment per a implantar amb ese rodillo del Partit Socialista i de Podemos una llei educativa ideològica totalment, i que, com li diuen, no tracta de donar resposta a les necessitats que té el nostre sistema educatiu.
Quina és la seva professió?
Jo sóc professor en un centre d'educació secundària.
És ahir, anem a que cada un parli de lo que realment veu i lo que realment li afecta. Vostè en este moment considera que l'educació que estan rebent els nostres menuts i no tan menuts és la que deurien d'estar recibint?
Mire, jo crec que el sistema educatiu del nostre país és un bon sistema educatiu. I sa convivència entre l'educació pública i concertada i sa llibertat d'elecció crec que fa també que s'aposte per un sistema de qualitat, no? I que cada família, donant les seues necessitats, el que busca per als seus fills, al final, per molt que la ministra diga que los hijos no pertenecen a los padres, o allò de que la llibertat d'elecció de les famílies de ninguna manera se garantitza, quan és un dret que recull l'article 26 de la Constitució, crec que al final els pares, jo no conec a cap pare que no vulgui el millor per als seus fills. I per tant, que els pares puguen triar el centre on volen que estudiï els seus fills, a mi em pareix clau. Crec que el sistema educatiu, també els centres públics com els concertats, ofereixen una educació de qualitat, però evidentment se pot millorar, i per a millorar-la fan falta més recursos. Fa falta, com li deia, veure quines són les necessitats actuals del sistema educatiu. I la llei actual, i la va aprovar el Partit Popular, segur que té moltes coses a millorar. Però el que no es pot fer és imposar una llei ideològica que, com li deia, busca simplement atacar aquesta llibertat d'elecció, atacar la religió, ara han sumat el Partit Socialista, que no ho entenem de cap de les maneres, un atac també a l'educació especial, als col·legis d'educació especial. Aquesta nova llei, en un dels seus articles, es posa data de caducitat, que és d'ací 10 anys. Desapareixeran en esta llei els centres d'educació especial. Ací a Vila-real tenim la Panderola, un centre d'educació especial que ha fet una gran labor a nivell educatiu i a nivell social, i que moltes famílies aposten perquè els seus fills amb capacitats diferents puguen estudiar en este centre. I això és el que demanem des del Partit Popular, que se done i sa oportunitat d'elecció. I altres famílies que amb xiquets amb les mateixes característiques aposten per portar-los a un centre ordinari. I no hi ha cap problema. I el mateix amb l'educació pública i amb l'educació concertada. Perquè això no va d'un enfrontament entre educació pública i educació concertada, que és on ells volen portar aquest debat, no? Esta llei, com diria, és negativa tant per a l'educació concertada, probablement en major mesura perquè algun dels articles, no?, els que lleven la demanda social i deixen de reconèixer aquesta realitat, que és que el 25% de les famílies del nostre país trien l'educació concertada per als seus fills, o que dona la possibilitat a l'administració de planificar una nova distribució d'alumnes i que tampoc un pare que vulgui portar-lo a l'educació pública pugui triar el centre públic i l'administració li imposa el que li toca per la zona en la que viu, també afecta l'educació pública en moltes coses, no? Com li dia, no és donar resposta a una demanda que ara en la situació actual s'ha vist, no? Que és que les classes estan massificades, hi ha massa alumnes per classe i això dificulta una atenció més individualitzada, i no dona resposta a aquests problemes que dia a dia els professors veiem des de l'aula, no? Perquè no s'ha escoltat a la comunitat educativa. Han aprofitat, per al meu criteri, d'una manera molt preocupant, aquest estat d'alarma i aquesta situació de crisi econòmica i social que estem vivint, per a avançar en una llei, perquè així sabien que saltaven molts passos a nivell de tramitació, no? En el Parlament pràcticament està a punt d'aprovar-se, després anirà al Senat i en febrer-març hi haurà una nova llei. Per tant, en una situació com l'actual, els centres, els docents, hauran de començar en tot el que suposa per a un centre educatiu implantar una nova llei d'educació, fer-se sobreesforç més també per adaptar una llei que no respon a les necessitats actuals del nostre sistema educatiu.
Quin fi persegueixen en aquest canvi de llei d'educació?
Com li deia, desgraciadament és un tema totalment ideològic, no? I al final el Partit Socialista ha estat capaç de, per 4 vots per a que li aproven els pressupostos generals de l'Estat a alguns partits, ficar en risc el sistema educatiu, no? Però és que ho estem veient en molts àmbits i això és preocupant, no? I van voler controlar la justícia en aquesta decisió de posar a una exministra com a fiscal general de l'Estat, els mitjans de comunicació i tota aquesta campanya ara que està ben de control de en l'excusa de controlar les notícies falses i demés, fer un control de quins missatges se llancen i no, justícia, mitjans de comunicació i ara l'educació, no? Entonces és preocupant, com li dic.
Vostè és professor i sap el que ocorreix dins d'una aula. Se pot eleccionar a un xiquet des de menut per a que canvie o per a que tinga una ideologia determinada?
Desgraciadament es pot, clar que es pot, no? I una altra de les coses que preocupa, i ho hem vist en algunes autonomies prop d'ací, ho hem vist en Catalunya, quin ús partidista s'ha fet per part del govern autonòmic de l'educació, i això és preocupant. Jo, per suposat, que defense la professionalitat dels docents, però és cert que hi ha gent que aprofita l'educació per a altres coses, no? I un dels aspectes que un dels articles de la llei també recull és llevar pes o llevar poder als inspectors d'educació, no? I que aquests inspectors d'educació puguen ser ficats a dit per l'administració de torn sense un procés d'oposicions. I això crec que és preocupant també, no? Perquè al final, si qui ha de controlar, si qui ha de fiscalitzar la tasca en aquest cas dels docents està posat per la mateixa administració, pues això pot fer que es perga un poc aquesta llibertat que tenen aquestes persones per a fer aquest seguiment de què està passant en el camp educatiu, no? Per tant, com li dia, una llei ideològica i molt, molt sectària la que vol imposar-nos el Partit Socialista, que aprofita ara la situació de la pandèmia, també s'excusa un poc que està governant en coalició amb Podemos, però com li dia, fa un any, quan encara el govern era exclusivament del Partit Socialista i de Pedro Sánchez, ja vam sentir aquestes declaracions de la ministra que de ninguna manera el derecho a elegir el centre educatiu va garantizar-se, no? De ninguna manera, quan la Constitució espanyola ho garantís. Per tant, això és un pla del Partit Socialista que és veritat que ara les circumstàncies li donen per a fer-ho, però ens preocupa, no? I per això pensem que és important, és cert que això és un tema a nivell nacional, però pensem que és important que des del nostre ajuntament es llanci un missatge de tranquil·litat també a les famílies i que diguem davant del govern que Vila-real vol que el sistema educatiu com el coneixem ara, continue aixina, en les millores que facin falta a nivell educatiu per millorar la qualitat, per premiar aquest esforç dels alumnes i no per regalar títols amb assignatures suspeses com proposa també esta llei, i que els centres concertats, ja si a Vila-real tenim 5 centres concertats amb una trajectòria molt important i que són molt demandats per les famílies, Consolació, Carmelites, Bisbe Pont, Fundació Flors i Santa Maria, que aquests centres puguen oferir el seu projecte educatiu com ho han fet fins ara i que les famílies, en llibertat, que és el que sempre hem defensat des del Partit Popular, trien la que pensen que és la millor opció per als seus fills. Evidentment, si eliminem esta possibilitat, només hi ha un model únic i l'elecció ahí, evidentment, se limita molt.
¿Lograrán el stop a la ley de la ministra Cela?
Pues la veritat que pels números en el Parlament és complicat, no? I esta llei segurament s'aprovarà. Però sí que tenim també un poc l'esperança. El Partit Popular ja ha anunciat a nivell nacional que va recurrir esta llei al Tribunal Constitucional i a la Unió Europea perquè considera que es vulneren drets fonamentals de les famílies, i confiem, no?, que si no podem paralitzar aquesta llei en el Congrés, pues que després el Tribunal Constitucional o la Unió Europea facin un pas enrere, com ja he vist que els ha tocat fer en altres temes, com en la reforma del poder judicial o en altres temes que volien fer, i afortunadament segueixen havent mecanismes en el nostre sistema que possibiliten que aquelles actituds que alguns governs volen tindre més allà del que els permetís la llei o saltant-se alguns drets fonamentals que tenim els ciutadans, pues es pose fre a aquesta llei educativa que, com li dia, perjudica i molt a la concertada, però també és dolenta per a l'educació pública.
Mire, el divendres, dia 13, l'Ajuntament de Vila-real va donar llum verda a un ple que venia a veure extraordinari a una modificació de suplement de crèdit. És de 962.000 en 45 euros per a finalitzar l'any. Una modificació a la que vostès van dir que s'abstenien. Per què se van abstendre?
Sí, mira, ho va explicar molt bé el nostre portaveu en el mateix plenari, no? Entenem que alguns dels aspectes, una de les coses que va fer el govern és en ese paquet de modificació de crèdit ficar coses molt diferents, no? És cert que algunes no teníem cap problema en votar afirmativament, però pensàvem que faltaven algunes altres, no? Si es fa una modificació de crèdit al final d'any, que és agafar uns diners que no s'han utilitzat per poder destinar-los a necessitats, que en aquest cas veu l'equip de govern, pensàvem que algunes necessitats no es cobrien amb aquesta modificació de crèdit, que anava molt a donar oportunitats a algunes regidories de fer algunes accions, però que per al Partit Popular deixava fora algunes que eren importants. Per exemple, la que va explicar el nostre company i que porta al plenari el Partit Popular este mes, que és la d'unes ajudes als autònoms. Desgraciadament, en aquest plenari, l'alcalde de la ciutat va confirmar que no anava a traure cap ajuda ni per a l'hostaleria, ni per al oci, ni per al comerç, ni per als autònoms, no? Per tant, aquesta abstenció no era un no a tot el que plantejava l'equip de govern, i era també un bo de confiança per a veure si en el que queda d'any, que és possible que vagi alguna modificació de crèdit més, es puga incloure, no? El Partit Popular, esta moció que presenta per ajudar als autònoms, xicotets comerços, no és l'única proposta que ha fet. Des del mes d'abril, poc d'iniciar-se la pandèmia, han fet moltíssimes. En abril, un pla d'ajuda local per als autònoms, com havien fet altres municipis del voltant. En maig van proposar bonificacions en impostos a l'hostaleria, xicotet comerç, xicotetes empreses, en un any que l'IBI a Vila-real la contribució ha pujat un 10%. També demanàvem a la Generalitat d'augmentar aquestes ajudes per als autònoms que va traure, que se va demostrar que eren insuficients, perquè pràcticament només un 20% va poder accedir a aquestes ajudes. Vam demanar en juny ajudes d'emergència econòmica per a pimes i autònoms. En octubre, ajudes específiques per al sector de l'oci. I cap d'aquestes reivindicacions ha acabat fent-se realitat, no? Ara ens toca anar a aquesta demanda al govern central del Pla d'Autònoms, i per això és abstenció, no? Perquè pensem que algunes de les modificacions de crèdit de les partides que s'incorporen són necessàries, però pensem que altres s'haguera pogut pensar en tota aquesta gent, en tots aquests sectors econòmics de la ciutat que estan passant-ho prou malament, no? L'alcalde inclús es burlava un poc de les ajudes que havia entre d'altres municipis perquè podien ser ridícules o de poca quantitat, però pensem que si s'injecta en un moment com l'actual una quantitat, per menuda que siga, en un comerç, en un autònom que té la seva activitat, en un... pensem que això a lo millor pot evitar que aquesta persona tanque i la feina que puga generar al voltant del seu negoci quan passe tota aquesta situació ja no existisca, no? Per tant, crec que no podíem votar favorablement perquè pensàvem des del punt de vista del Partit Popular que hi havia coses que s'havien quedat fora.
Adrià Casabó, regidor del Partit Popular de Vila-real, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat aquesta pròxima moció que presentaran el dimarts 24 i molt bon dia.
Moltes gràcies.